L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
El llarg final de temporada del Barça ja ha començat. Des del moment en què va quedar eliminat de la Lliga de Campions i sense cap opció de guanyar un títol aquest any, el Barça va entrar en el període de desenrunament. D'aquí a l'estiu ens esperen una allau de noms d'hipotètics fitxatges, de rumors sobre compres i vendes de jugadors i d'entrenadors, intents del club per trobar la millor oferta possible pels jugadors descartats i la defensa que aquests mateixos jugadors voldran fer de la seva actuació aquesta temporada. En definitiva, entrem en una època en la qual les informacions extraesportives dominaran l'actualitat blaugrana. L'objectiu és clar: tornar a engrescar una afició que està indignada i que reclama canvis urgents i profunds. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I per tant, ja comencem a parlar de si hi ha ofertes o no, quins són els noms que poden interessar o no, i també, ahir ho va dir Chiqui, s'han de fer canvis, no hi ha hagut bon rendiment, i algun dels jugadors, no sé si s'ha donat per al·ludit o no, però ha sortit a autodefensar-se.
Sí, perquè ahir Chiqui, com deies, anunciava canvis perquè hi ha rendiments de jugadors que no han estat com s'esperava, doncs bé, ja hi ha la plantilla qui ha corregut a dir que ell no vol marxar i que el seu rendiment aquesta temporada ha estat bo tenint en compte les circumstàncies. És Samuel Eto'o, vol complir el contracte amb el Barça, tot i que algunes fonts indiquen que el club podria escoltar ofertes.
Sigo teniendo contrato aquí y creo que este equipo, con este equipo podemos todos disfrutar, porque hombre, cuando ves a todos los jugadores que tenemos, podemos hacer disfrutar a la gente aún, y creo en este equipo.
Amb menys agressivitat, convicció i més contingut que en altres ocasions, Eto'o reconeix que aquest equip hauria d'haver guanyat més títols dels que ha aconseguit. Rendiment personal. El camerunès reconeix que està lluny del jugador que va ser a les dues primeres temporades al Barça. És una qüestió física, culpa de la lesió, però tot i això ha presumit repetidament en tota la roda de premsa dels números que té aquesta temporada.
Doy lo que tengo, y es lo que tengo que dar. No tengo más. Si tenía más, lo iba a dar. Y trabajo para tener más, porque lo he tenido y sé que lo puedo tener, pero la única magia es el trabajo. Y voy a seguir trabajando. Ahora, que me pregunte, ¿qué ha hecho? He metido 21 gol en 26 partidos. 21 en 26. Que algunos me han dicho, marca goles. Es que en 26 partidos he marcado 21 gol.
És a dir, que aquí comença cada jugador a autodefensar-se. I la frase que sentíem abans de Samuel Eto'o, de jo tinc contracte aquí, aquesta em fa l'efecte que també la sentirem unes quantes vegades, perquè si la directiva del Barça vol fer neteja, entre cometes, de vestidor, només hi ha 3 o 4 que acaben contracte.
Està clar que els jugadors que acaben contracte, com per exemple Santi Escarrón, no generen problemes per sortir del club, però altres, com Ronaldinho, sí que seran un llarg colabrot aquest estiu. No hi ha notícies de moment de Ronaldinho, i amb aquesta situació la primera confirmació a final de temporada pot ser la deu de Frank Rijkaard a la banqueta. El club li vol trobar una sortida el més digna possible. Tot i això, hi ha jugadors com Leo Messi que encara aposten per la continuïtat del tècnic holandès.
Siempre lo dijimos, lo que pensamos sobre el míster, sigo pensando lo mismo, ¿no? No hay nadie mejor que él para un nuevo año, así que pensamos todo igual.
En tot cas, sobre aquesta possible o hipotètica marxa de Rijkaard, la veritat és que notícies n'apareixen pràcticament cada dia i des dels llocs més inesperats. Per exemple, en un blog personal a internet, Gil Van Eyle és amic personal de Rijkaard i a més estret col·laborador de l'holandès en temes econòmics. Per tant, el coneix bé i parlen sovint. És el creador, perquè m'entengueu, del teaming, que és una filosofia econòmica a la qual Rijkaard ha donat suport diverses vegades i de la qual hem parlat moltes vegades també en programes esportius. Doncs bé, en el seu blog personal a internet, Van Eyle, que és aquest amic personal de Rijkaard, escriu que fins ara la seva feina ha estat ajudar Rijkaard, però que s'haurà de buscar una nova feina perquè l'entrenador holandès, textualment, marxarà del Barça d'aquí a unes setmanes. Tot plegat confirmaria el que tothom més o menys sap, però que cap protagonista de moment ha verbalitzat, que Rijkaard deixarà la banqueta blaugrana al final de temporada, tot i la defensa que poden fer d'ells jugadors com la que sentien de Leo Messi.
Més que qüestions que ha tractat Leo Messi, era de tots el jugador més tocat per l'eliminació a Manchester. Avui ja estava més recuperat i se n'orgullia com a mínim de la imatge que va donar l'equip a Old Trafford.
Si vamos a estar de broma, hacemos broma, y si no hablamos en serio. Yo, la verdad que no pudimos hacer un gol, pero bueno, tampoco pasa nada. Quedamos fuera de una competición importante donde están los mejores. Creo que dimos la cara en todo momento. Jugamos mejor fútbol que ellos. No tuvimos la suerte de hacer un gol, que la realidad es que es lo más importante, pero no tenemos por qué esconder nada. Jugamos bien y no se dio nada más.
Després d'un dia de festa posterior a l'eliminació de la Lliga de Campions, l'equip ha tornat avui als entrenaments. Ho ha fet sense Iniesta i Milito, tocats amb alguna molèstia física.
Hem viscut, per tant, el primer capítol d'aquest llarg final de temporada, que a banda de ser llarg, se'ns farà encara més llarg, perquè sense opcions als títols, 4 partits encara per jugar, i amb tota aquesta feinada que li arriben als despatxos a la directiva del Barça, insistim que la temporada es farà molt i molt llarga. Passa un minut de 7:45 del vespre. A banda d'això, en bàsquet, avui es juguen partits de la penúltima jornada de la fase regular de l'ACB. A la part alta de la classificació hi ha poques coses en joc, perquè el Madrid ja és primer, passi el que passi, i tret de sorpresa, la Penya serà segona i el Barça tercer, respectivament. La Casballo es va garantir ahir la setena posició, amb possibilitat, això sí, encara de pujar a la sisena, però on les coses estan molt ajustades és a la part baixa de la classificació. Per fugir del perill, avui mateix, el Rico Manresa es pot garantir la salvació. De fet, els manresans estan ja jugant des de fa una estona, des de les 7, al seu partit penúltim de la fase regular. Entrem al pavelló del Nou Congost. Jordi Castanyeda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Una victòria avui salva el Manresa, que fins i tot en funció del que passi en altres partits, perdent i tot, es podia salvar, però de moment fan els deures els jugadors del Bages.
Aquesta victòria, tot apunta que arribarà actualment al Manresa, està guanyant de 18 punts a la mitja part. Estem a la mitja part d'aquest partit que ha reunit 5.000 persones al Nou Congost, que esperen viure una festa avui amb la salvació, amb la permanència del Rico Manresa. Com us comentàvem, el Lleó era el rival propici per fer possible aquesta salvació, perquè ja ha baixat de categoria, ja no té opcions de permanència a la Lliga ACB. En canvi, el Manresa amb aquesta victòria s'assegura un any més a l'ACB. I el Lleó, la veritat és que no està sent rival. Com us dèiem, a la mitja part el Rico Manresa guanya de 18 punts i, per exemple, han convertit ja 9 triples. Ha estat sobretot en el primer quart, en el qual n'han aconseguit 6, on el Manresa s'ha distanciat i, sobretot, en el joc exterior ha fonamentat aquest avantatge, aquest actual 48-30, Rico Manresa 48, Grupo Vegar León 30. Amb aquest resultat, com dèieu, el Manresa salva la categoria i estarà un any més a la Lliga CB.
Un objectiu que té a tocar l'equip del Bages i que, a més, aconseguiria de manera oficial ja si avui aconsegueix mantenir aquest avantatge que té al descans. Abans que s'acabi el programa, tornarem al Nou Congost per veure si continua en l'inici de la segona part també la bona marxa de l'equip de Manresa. Eudal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, a la part alta de la classificació de la CB hi ha menys emoció, entre altres coses perquè, passi el que passi, després hi haurà play-off. Però Barça i Penya juguen avui i, si no hi ha sorpreses, la Penya acabarà a la segona posició i el Barça a la tercera.
Doncs sí, perquè només guanyen un dels dos partits que queden per acabar la fase regular. Els badalonins en tenen prou per acabar segons i, de fet, gairebé segur que guanyaran també el partit d'avui. Des de les 7 juguen a Badalona davant el Granada i, a la mitja part, la Penya guanya ja de 27 punts de diferència, 56-29. Mentrestant, l'AXA Barça, ara mateix tercer classificat, rep a partir a 8:45 al Palau Blaugrana el Polaris World Múrcia, que tampoc té garantida la permanència. Els Blaugrana, per ser segons, haurien de guanyar els dos partits que li queden i esperar que la Penya, com dèiem abans, no en guanyi cap. Jugat aquest migdia, Cajasol de Sevilla 87, Unicaja de Màlaga 83, ahir recordem la Casballo Girona va guanyar per 69-79 a la pista del Valladolid.
Passant 4 minuts de 7:45 del vespre, quarta jornada del torneig Compte de Godó de tenis i es manté el domini dels jugadors d'aquí. Rafa Nadal ha guanyat aquesta tarda, ja és als quarts de final, la mateixa ronda a la qual han arribat dos tenistes catalans, Tomi Robredo i Albert Montañés. Anem a les instal·lacions del Tenis Barcelona. Jaume Boix, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Encara juguen, no?
Doncs encara s'està jugant l'últim partit d'aquesta jornada, un partit que disputen Nicolás Almagro i el croat Mario Ancic. Estan 4 iguals al marcador en el primer set d'aquest partit. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà demà a l'alemany Dennis Gremmelmeier, que ha estat, podríem dir, el jugador sorpresa que s'ha colat als quarts de final d'aquesta edició del torneig. Vam per la banda del quadre de Rafa Nadal. Nadal avui ha derrotat en dos sets a Feliciano López, 6-4, 6-3. Demà jugarà contra Chela. Nadal és clarament superior pel que s'ha vist avui a la resta de competidors. Ha sumat la seva 17a victòria consecutiva al torneig. Per l'altra banda del quadre han quedat definits dos partits de quarts de final prou atractius. D'una banda, Tomi Robredo, que s'enfrontarà a David Ferrer. Robredo avui ha celebrat el seu 26è aniversari derrotant a Guillermo Cañas, que va ser finalista l'any passat. Ha estat, sens dubte, el millor partit de la jornada i possiblement també del torneig fins al dia d'avui. Robredo n'ha parlat així.
Bueno, crec que les sensacions són bones, no? fet un primer set molt, molt bo, després el segon pues, anava la cosa bé, fins que hi ha hagut un joc pues, que no ha jugat del tot bé. Però bueno, al final crec que al final del partit havia sigut molt bo i content de guanyar un dia com avui, que és el meu cumpleaños. No?
L'altre partit de quarts de final el disputaran Albert Muntanyès, que avui s'ha imposat al rus Mikhail Kukushkin en 3 sets. Demà jugarà contra el suís Stanislas Wawrinka, que avui ha derrotat a David Nalbandian, també contra pronòstic, i ha fet un doble 6-3.
Tenint en compte que avui era dia festiu, ha respost el públic?
Doncs déu-n'hi-do, avui ha fet goig a la pista central del tenis Barcelona, especialment en el partit entre Rafa Nadal i Feliciano López. No cal dir que Nadal desperta passions.
Sí, és l'estrella, sense cap mena dubte, d'aquest torneig. Recordem una vegada més, Jaume, que tenim en joc un partit.
Sí, estan jugant, com dèiem, Nicolás Almagro i Mario Ancic, 4 iguals al marcador, està servint Ancic amb 30-15.
Doncs així és com deixem aquest partit. Gràcies, Jaume, bona tarda.
Adéu-siau.
Escolta, on aniràs aquest pont?
A la platja, i tu?
A la reobertura de MediaMarkt Sant Cugat. Està tot a preus de gustàs.
Aquest 2 de maig dona't el gustàs de comprar a millor preu i vine a la reobertura de MediaMarkt Sant Cugat. No veuràs res igual. MediaMarkt Sant Cugat. Jo no sóc tonto.
En resum, aquests són els millors anys de la nostra vida.
Doncs comencen els millors anys de la nostra.
Johan Cruyff diu avui que ell no ha donat l'okay.
Ricard Torquemada, creus que el Barça pot remuntar?
El Barça podria.
El partit amistós Catalunya-Argentina de futbol es juga.
Una secció de repesca que està d'enhorabona perquè ja ha complert un any. És que alguns fitxatges de Chiqui Beguinistain.
És el més bonic que m'han dit aquest any 2008.
Els millors anys de la nostra vida. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, 2 hores d'esports a Catalunya Ràdio, amb Bernat Soler.
Demano un fort aplaudiment.
L'esport al punt. Òscar Fernández, Catalunya Ràdio.
D'aquí a 8 minuts seran les 8 del vespre. Més coses, aquesta pròxima matinada començaran els entrenaments previs al Gran Premi de la Xina de motociclisme. Tots els aficionats esperen una altra lluita entre Pedrosa i Lorenzo. Anem a la Xina. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. A les 3 d'aquesta pròxima matinada surten a pista les motos. Serà l'últim Gran Premi de Xina. El govern del país recomana als equips i als periodistes que no airegin el tema del Tibet si no prendran mesures, sense concretar més. I, de fet, els pilots no s'hi manifesten, sinó els ho demanes. I alguns, fins i tot directament, expliquen que no en volen saber res. Serà, en qualsevol cas, insistim, l'última visita en aquest monumental circuit de Xangai i tots els pilots volen inscriure el seu nom al més alt del podi. Lorenzo el primer, per allò que ja sap que és guanyar el MotoGP.
Ya hemos cumplido el objetivo. Si ahora se acabase el campeonato no pudiésemos correr, ya estaría satisfecho. Yo no estoy pensando esto, a ver si me entendéis. Yo soy optimista y pienso en ir para adelante, pero...
Pedrosa i Lorenzo desempataran aquest cap de setmana. Tant de bo la pluja no sigui clau protagonista en aquest sentit. El mallorquí arriba prou bé del braç dret com per donar gas i el Vallèsà estudia molt bé la pista per intentar guanyar el revolts, el que la seva onda pot perdre en dues rectes de més d'un quilòmetre.
Provarem de fer el màxim als entrenaments per estar el més endavant el possible i, evidentment, diumenge està una mica malament el temps. Però, bueno, és important preparar bé la cursa, puntualitzar bé les zones del circuit. Evidentment, tenim una recta molt llarga, però no és l'única part del circuit, no només correm a la recta. Trobarem a faltar la punta, però encara i així es pot fer una bona cursa.
61 punts Lorenzo i Pedrosa, 47 Valentino Rossi i 40 Casey Stoner. L'Italia i l'Australia són a la White. Bridgestone els ha portat nou material. Rossi ha de demostrar que és en disposició de plantar cara i que el canvi de pneumàtics no ha estat una greu errada. El campió necessita tornar a creure que sobre de la Ducati és l'home capaç de les 10 victòries de la temporada passada. Mentrestant, un altre pilot Ducati, Toni Elias, busca poder aixecar cap.
De 4 pilots de Ducati som 3 que anem bastant malament, però que el que faig és centrar-me en el meu i millorar d'avançar per part meva. Jo no crec que s'hagi de tornar a cap punt de partida, sinó al revés, continuar treballant. I bueno, aquí ens dirà allà on som i veurem si el que vam millorar el dilluns a Portugal és real o no.
Tot a punt per la quarta cursa de la temporada al Mundial de Motos.
Gràcies, Damià, des de la Xina. Doncs a partir de les 3 d'aquesta pròxima matinada estarem pendents ja dels primers entrenaments, encara no els de confecció de la graella, però sí ja per saber com apunten les coses de cara a la cursa del diumenge. A l'Espanyol esgoten les opcions de jugar a Europa la temporada que ve. El Llevant, un equip que ja està a la segona divisió, sembla el rival indicat perquè diumenge arribi, per fi, la victòria que resisteix a l'Espanyol. Un partit ideal també perquè alguns jugadors es reivindiquin. És el cas de Jonathan Soriano, que amb la lesió de Raúl Tamudo sembla que podria ser el davanter titular escollit per Valverde. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Temudo espera els pròxims 3 partits de Lliga i això, Jonathan Soriano té davant seu una altra oportunitat per demostrar que pot ser una bona alternativa al capità.
Jonathan admet que és difícil suplir Temudo i també considera que el va perjudicar en el seu dia que tothom el veiés com la joia del planter quan només tenia 17 anys.
Una vegada que vaig debutar se'm van posar moltes expectatives, amb 17 anys se'm va donar molta responsabilitat i crec que el millor de tot que ha passat ara mateix ha sigut anar els dos cops cedits a Almeria i Ejido i una vegada ha passat això, doncs, bueno, vulguis o no, la gent s'ha anat oblidant una miqueta de tot això de que se'm va posar de la joia i tot això.
L'Espanyol esgota les possibilitats de jugar a Europa la temporada que ve i Jonathan Soriano admet obertament que la classificació directa per la UEFA és pràcticament impossible.
Sembla que a la UEFA no podrem arribar, però bueno, jo tampoc em vull donar per mort, perquè igual que hem donat un bon rendiment a la primera volta, espero que aquests 4 partits puguem donar l'últim empujón per estar a dalt.
Coromines és dubte per jugar diumenge al camp del Llevant, té una sobrecàrrega muscular. Torrejón, mentrestant, té un esquinç lleu al turmell, però tot fa pensar que sí que podrà jugar.
Faltant 3 minuts i mig per arribar a les 8 del vespre. Per segon any consecutiu, el Reial Club de Polo de Barcelona i l'Atlètic de Terrassa tornaran a jugar a la final de la Lliga d'Hoquei Herba. Avui, els dos equips han aconseguit la classificació, superant a les semifinals amb el factor camp en contra.
El Polo ha superat aquest migdia el Club de Campo a domicili en el tercer i definitiu partit per 2-3, remuntant 2 marcadors adversos i amb un gol d'or a la pròrroga de Pol Amat.
La veritat és que ha sigut un partit molt complicat, no? Ells sempre han anat per davant, però nosaltres no hem baixat els braços mai i bueno, hem estat lluitant fins al final i fins que hem tingut la recompensa, no? Ja no només aquest partit, sinó ja portem diversos partits que aquest equip sempre està lluitant fins al final i últimament pues, estem trobant el premi.
Per la seva banda, l'Atlètic Terrassa ha eliminat la Gara després de guanyar el tercer partit, també fora de casa, per 0-1 amb un gol de Xavi Ribas.
Sí, és veritat, és que és com has dit, no sortíem com a favorits i bé, llavors aquí en els play-offs, en la semifinal de play-offs, doncs hem demostrat que tenim equip per guanyar-los, no?
La final del play-off de la Lliga d'Hoquei Herba comença diumenge que ve al camp del Polo, que en un principi surt amb el factor camp al seu favor. L'any passat, però, tot i tenir també aquest factor en contra, el títol de Lliga va ser finalment per l'Atlètic de Terrassa.
Falten 2 minuts per arribar a les 8 del vespre. Aquesta nit se sabran els finalistes aquesta temporada de la Copa de la UEFA. Atenció, perquè s'està jugant ja un dels partits de semifinals i compte que hi ha sorpresa.
Sí, podríem dir que ja un finalista és gairebé segur. El partit no ha acabat, però ben entrada la segona part, el Zenit de Sant Petersburg apallissa el Bayern de Múnich per 3-0. A l'anada hi va haver-hi empat a 1, per tant el Bayern hauria de fer 3 gols.
Un miracle, pràcticament.
Un miracle gairebé si volgués classificar-se per la final. Mentrestant, l'altre finalista sortirà a partir de 3:15 del partit que jugaran la Fiorentina i el Glasgow Rangers. El primer partit jugat a Escòcia hi va haver empat a 0. Per cert, tal com van fer a la Champions aquí a Barcelona, 8.000 seguidors s'han desplaçat fins a Florència, però només 2.500 tenen entrada per veure el partit.
Acostuma a passar entre els seguidors, sobretot dels Rangers, que fan aquestes invasions de les ciutats on juga el seu equip i molts d'ells sense entrada. Recordeu també que tenim en joc 2 partits de la Lliga ACB de bàsquet en presència catalana. No sé si ha començat la segona part o no, el Nou Congost, on el Rico Manresa busca la certificació que se salva.
Ha començat aquesta segona part, el Rico domina 51-33 quan falten 8 minuts per acabar aquest tercer quart.
Continuen doncs les bones notícies que ens arriben des del Nou Congost. Recordeu que avui, si el Rico Manresa guanya, independentment del que passi en altres pistes, aconseguirà la salvació de categoria. També està jugant la penya al seu partit.
I guanya el tercer quart ja de 31 punts de diferència. DKB Joventut 62, Granada 31.
A 3:15 jugarà l'AXA Barça, també a casa, contra el Poralis World Murcia, un altre dels equips que lluita per evitar el descens. També avui es juguen partits de 2 eliminatòries dels quarts de final de l'Hockey Lliga d'Hoquei Patins.
Des de les 7, el Reus Deportiu juga a la pista del Tenerife. Si guanya, es classificaria per les semifinals. I a 7:45 ha començat el Noia Vic. El Noia és un triomf també d'aconseguir la classificació per les semifinals. Qui ha forçat, en canvi, el 5è partit de desempat és el Blanes. Aquest migdia ha guanyat per 5-0 al Liceu i, per tant, hi haurà 5è partit de desempat a Corunya.
D'aquests partits d'Hoquei Lliga, també dels partits de la Lliga ACB de bàsquet avui i també de la resta de l'actualitat esportiva, n'estarem pendents a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Catalunya Ràdio, els esports tornen a les 11, els millors anys de la nostra vida avui amb Javier Saviola. No us ho perdeu. Gràcies, bona tarda.